Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
A 9 minuts arribarem al punt de les 10 del matí. Estem en directe al matí a Ràdio Estel, aquest dimarts, que és 4 de gener. A partir de demà, amb l'entrada en vigor del nou Codi Civil, les mascotes passaran a ser membres d'una família, seran considerats éssers vius, dotats de sensibilitat. Aquest seria un dels canvis que ja estan en marxa. És un primer pas que les entitats animalistes celebren, però, en canvi, el que els preocupa des de fa mesos és que hi ha aquesta nova llei de protecció animal redactada, que està al Congrés, però que ja ha quedat encallada. Estem parlant d'una llei que, entre les novetats que incorporaria, és que les persones que vulguin tenir gos, per exemple, haurien de fer un curs per poder-ne tenir abans, i així haurien d'aconseguir garantir que l'amo de l'animal està capacitat per fer-se'n càrrec. Això entre moltes altres coses, perquè també hi ha moltes mesures de protecció des del punt de vista del sacrifici, del maltractament, etc. Per parlar-ne de tot plegat, podem saludar a aquesta hora la presidenta de l'ONG Associació de Defensa dels Drets Animal, la senyora Carmen Méndez. Com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Què passa amb aquesta llei de protecció dels animals, que ha sigut tan parlada, tan debatuda, tan discutida, que ha arribat al Congrés en aquest tràmit i cada cop i volta, quan semblava que ja estava tot a punt i tot enllestit, ha quedat encallada?
Bueno, és una qüestió que, almenys per part nostra, ja era de preveure, no? Cada cop que es fa una llei que toca determinats interessos d'alguns lobbies o d'alguns grups de pressió, doncs ells intenten, pels seus mitjans, doncs, pressionar perquè allò sigui corregit. Evidentment, nosaltres el que esperem és que aquesta llei tiri endavant, perquè és una llei molt important, molt necessària, perquè està corregint les desigualtats legislatives que havien en les diferents comunitats autònomes. Només tenim que pensar que Catalunya, que va ser la primera comunitat en legislar respecte a la llei de protecció dels animals en l'any 88, doncs el 2013 va renovar la llei, es va tindre que reestructurar perquè havia un fet molt greu, que era el sacrifici dels animals de companyia pel fet de ser abandonats, tot i que la llei primera deia que es tenia que buscar possibilitats per reincorporar-los a la societat, doncs sempre s'agafava, diguéssim, el cantó més desfavorable, que era, doncs, que les empreses exterminadores, doncs, recollissin els gossos i els gats i els matessin. Bé, això va significar un pas important, també a Madrid, que als pocs anys també ho va acollir, això, però totes les altres comunitats autònomes, doncs no. I els animals tenen mobilitat, igual que les persones que els tenen, no? I això donava el cas de que en moltes comunitats estaven sacrificant molts i molts animals només pel fet d'haver estat... Que nosaltres no havíem sacrificat, havíem matat, no? Estaven tant animals pel fet d'haver sigut abandonats. Bé, doncs aquesta llei el que farà és corregir aquesta desigualtat.
A vosaltres us consta, per exemple, que a Catalunya que això no es podia fer, hi hagués alguns centres que el que fessin és que quan no tenien espai, perquè clar, un dels problemes que dueixen protectores, per exemple, i alguns d'aquests centres és que quan no hi ha sacrifici, evidentment, hi ha determinats animals que no tenen sortida i que és evident que no tindran sortida i que, per tant, els centres s'anaven omplint i que no hi havia manera de fer-hi lloc. A vosaltres us consta, per exemple, que de Catalunya s'enviessin animals cap a centres d'altres comunitats on sí que es podia fer, i que de fet es pot fer, perquè no hi ha aquesta llei aprovada, aquest sacrifici?
Bueno, jo no puc afirmar. és possible que es derivessin, que hi haguessin alguna empresa que fes aquesta empresa, aquesta pràctica, no? Però no em consta, ni vull ara esmentar a ningú concretament. Però sí que és necessari. El que sí, de veritat, és que quan la llei, la primera, va dir que el que es tenia que fer és conscienciar, és previndre, esterilitzar, identificar, per previndre l'abandonament, doncs això no es feia. S'agafava el canal directe, que era agafar-los, recollir-los, netejar els carrers, portar-los a la protectora o al centre d'adopció i quan estava col·lapsat, doncs matar-los. Clar, aquesta no és la solució. Nosaltres sempre tenim que anar a l'origen del problema, no al final. I si a l'origen del problema és que tenim que conscienciar la ciutadania que es té que portar un control, es té que fer. I així evitarem que hi hagin abandonaments. I si no hi ha abandonaments o n'hi ha al mínim, doncs evidentment els animals podran ser reubicats, però si no es fa, doncs els centres es van omplint i omplint i omplint. És a dir, que es tracta d'un grau de responsabilitat que les administracions, els ciutadans, les entitats com la nostra, és una tasca que estem fent des de fa molts anys, però que quedava un buit que no es complia. La identificació, per exemple, és un fet encara molt lamentable que tinguem un percentatge tan baix de persones que encara no que identifiquen i moltes que encara no ho fan. I mira que és obligació des de fa anys. Doncs si aquí a Catalunya encara tenim el problema, imagina't a la resta d'Espanya, no?
Estem parlant d'una llei que prohibirà el sacrifici d'animals de companyies, que prohibirà el maltractament, l'abandonament, les mutilacions, les baralles d'animals... Clar, estem parlant de qüestions que quan un les diu... Diu, home, és normal, no?, que hi hagi una llei que pugui garantir tot això, que en el cas català, com explicava, doncs hi ha una part important de la feina que està feta. Segurament un dels elements, però, que li sorprèn a molta gent del que es plantejava amb aquesta nova llei és aquesta mena com de carnet, no?, de curs previ que d'idoneïtat, diguem-ne, que s'hauria de fer per poder comprar o adoptar un gos, per exemple, abans de fer-ho. Realment cal aquest tràmit?
Bé, jo crec que en algunes situacions sí que serà necessari, potser en altres no. Mira, un dels problemes que ens vam trobar nosaltres a l'ADA, que va ser fundada l'any 1976 i que hem fet tot el recorregut aquest, un recorregut que era molt dramàtic i que, bueno, afortunadament ha anat millorant, era la compra compulsiva, no? Sí. Era l'animal vist com un objecte o com una joguina. Llavors això comportava, i tu passejaves pel carrer i veies que els escaparats estaven oferint-te doncs, cadallets que eren una moneda. Bueno, això provocava la compra compulsiva. Jo recordo que viatjava per altres països i jo no veia mai que hi hagués a l'aparador un oferit d'un animal. Al revés, hi ha països que si tu volies comprar un animal, doncs tenies que passar precisament per una mena de petita prova de psicoanàlisi, sí, de veure el teu grau de responsabilitat. Doncs aquí passava això, i això era un desastre. Llavors, tenim que pensar que quan es fa una llei a nivell estatal, tenim que pensar en els diferents comportaments humans i que no tothom té el mateix nivell de responsabilitat previ o de conscienciació prèvia.
Però com s'avalua això?
Bueno, es pot avaluar amb una sèrie de tests, que és el que estan fent ja els centres d'acollida i les protectores. Les protectores no estan, al centre de Barcelona mateix, que és municipal, no donen un gos o un gat perquè tu vagis allà i diguis, jo és que vull ara aquest, i el vull així, i el vull així. No, primer ells tenen que veure si aquell animal serà el que més s'adapta a les teves circumstàncies, perquè no és el mateix un gos amb una persona jove o amb una persona gran o amb una persona que tingui limitacions. Llavors, això es té que avaluar abans, perquè si no es fa bé i no es compagina bé el que és l'animal que serà el membre de la família amb tu, amb la teva personalitat, amb el teu perfil, vas abocat al fracàs. I el que estàs fent és provocar segurament un abandonament. No dic ja al carrer, però que pot ser una retornada cap al centre d'acollida de la protectora. Per tant, sí que és important un petit psicoanàlisi d'aquelles persones i veure què és el que millor pot encaixar per un i per l'altre. I no és el mateix un gos, per exemple, que es bellugui molt, que és jove, que necessita sortir moltes vegades, al carrer, perquè té que fer exercici, fer un gos de certa edat, tranquil, que pot encaixar molt bé amb unes persones ja d'una certa edat. I hi ha persones que volen un gos i pel seu treball no disposaran del temps per treure'l. Per tant, millor que tinguin un gat, si és que realment volen tindre la companyia d'un animal.
Tot això està pendent d'aquesta llei que està estacada, que ha quedat bloquejada al Congrés dels Diputats i que ha de tirar endavant. Per acabar, una valoració que us volia demanar, això sí, perquè hi ha una cosa que no depèn d'això i que entra en vigor a partir de demà mateix, que és que els animals de companyia seran considerats una part més de la família, no com un bé material, diguem-ne, sinó com un ésser viu. I això es deu a un triple canvi que ja es va aprovar al Congrés dels Diputats: Codi Civil, Llei Hipotecària i Llei d'Enjudiciament Civil. Clar, això, escoltat des de fora, senyora Méndez, algú va pensar, què té a veure la llei hipotecària amb els drets dels animals?
Bueno, doncs és d'una lògica aplastant. A més, aquí ara, Bena, amb aquesta reforma del Codi Civil, sembla que traiem pit i diem, oi, que Espanya, que bé que ho ha fet, no? Però això, en realitat, això és un mandat de la Unió Europea, que va ser quan el Tractat de Lisboa, el desembre del 2007, va reconèixer els animals com a éssers sensibles. I llavors va deixar que els països incorporessin aquesta figura a les seves respectives legislacions. Bé, Espanya ha trigat molts anys a fer-ho, però un cop ja no tenia més remei que assumir-ho i ho ha fet, doncs, evidentment, això comporta també uns canvis amb el voltant de tota la legislació que els envolta. Llavors, el que, mira, fins fa poc, i era realment anacrònic, no?, però que un animal fos considerat pel Codi Civil com una cosa, o sigui, tenia el valor d'un moble o d'una cadira, se li assignava un valor econòmic. Llavors, això era una disfunció total, no? Per un cantó, lleis de protecció dels animals, reconeixent els animals com éssers sensibles per Europa mateix, i aquí considerant-los com un objecte. Hi havia una separació i aquell animal, en funció del valor que tingués, doncs, se li assignava, o una persona que maltractés amb un animal se li donava el valor i ja està, i punto. Això, clar, no podia ser. O sigui que ara estem, diguéssim, entrant en una normalitat que ja fa anys que tenia que haver-se incorporat al nostre país.
I que, de fet, els jutjats, per exemple, en casos de separacions o de divorcis, ja fa temps que havien d'afrontar i que, per sort, no sempre s'afrontaven només des d'un punt de vista purament econòmic.
Efectivament. És a dir, inhibien de resoldre aquest problema. I pensem que l'animal de companyia pot ser tan estimat com qualsevol altre membre de la família, perquè ella et dona molt a canvi de res, de menjar i d'afecte. Per tant, aquest conflicte, a vegades per les parelles que se separaven, doncs era realment un problema, perquè no es volen desvincular d'aquell ésser amb el qual han pogut conviure doncs, mesos o anys. I així doncs, es pot resoldre. Jo crec que és molt important des del punt de vista anímic i des del punt de vista també com a societat, perquè la societat jo crec que va millorant precisament per la forma en què també tracta els altres éssers amb els quals convisquem, que són els nostres germans i els nostres companys del planeta.
La Carme Méndez és la presidenta de l'ONG Associació Defensa de Drets dels Animals, l'ONG ADA, que per cert tenen també un programa a Ràdio Estel, la veu dels animals, que s'emet els diumenges a les 9 del vespre en aquesta casa. Carme, una abraçada, que vagi molt bé.
Gràcies, igualment.
Gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí a Ràdio Estel. Passen